vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huellas quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra.
No sé res de poesia, no conec molts autors i la veritat és que tampoc entenc moltes voltes el que llegeixo. Però això no trau que puntualment puga gaudir d'algun poema, com és el cas d'aquest No volver a ser joven de Jaime Gil de Viedma, poeta català que va pertanyer a la generació dels 50. I és que a poques dies de complir de 9 anys, aquest poema sempre en retorna a la memòria. Estàs sintonitzant Un dia perfecte a la UPB Ràdio, el 102.5 de la FM si estàs a València, o a radio.upb.es a qualsevol altra part del planeta. I encara el poema de Gil de Viedma, així comença Un dia perfecte.
Soc Mireia Pérez Rodríguez, soc de Canals i porto 5 anys així a València, bueno, fent el grau de Belles Arts i actualment fent el màster de producció artística. Jo vaig entrar al grau amb la inquietud de conèixer bé l'escultura, de treballar el metall, de tindre l'oportunitat de fer fundició, de fondre. I finalment, ara mateixa, el meu objectiu és juntar l'escultura amb la performance, no? Perquè, bueno, és això, el meu mitjà d'expressió i de comunicació amb mi mateixa i amb els demés, no? En l'àmbit artístic ha sigut l'escultura, però he conegut la performance últimament i m'ha aparegut un altre mitjà que em permet utilitzar el meu art com una teràpia per a mi mateixa i de forma pedagògica, no? A nivell social. Ara mateix estic treballant amb el llautó perquè, bueno, a part de per les seues propietats, per raons econòmiques, no? Perquè bé, m'agradaria poder treballar en bronze, però ara estic fent peces grans i no puc permetre'm fer-les en bronze, no? I bueno, vaig començar fent peces de fundició, sempre ha sigut referent al gènere i a les meues pròpies experiències, perquè és el que em mou últimament per a fer art. Este any he treballat en planxa de llautó per a fer pròtesis per al cos, perquè el que et comente, no? El meu objectiu enguany sobretot és fer escultura per al cos, de tal manera que aquesta escultura em porte a tindre una estètica, un moviment determinat, no? Tot pensat segons una idea que ve darrere, no? I em porte a realitzar unes accions, no? amb estos objectes, no? Que realment no estic tractant l'escultura com un objecte, sinó la estic tractant com certament algo té que veure en la moda, no? Perquè estic fent escultura que em puga posar damunt i que puga no només relacionar-me com un objecte, sinó com part de mi i del meu cos. Per exemple, el treball de les pròtesis de llautó ha consistit en buscar fer un estudi gestual a partir d'uns determinats gestos que, segons la codificació social, poden ser vistos com a masculins o femenins, no? I he construït aquestes espècie de pròtesis, no? Per a obligar-me a fer uns certs moviments, no? Aquestes pròtesis van d'unes articulacions a altres, de forma que me fa tensions en el cos que me oprimixen i me obliguen a moure'n d'una forma determinada. Aleshores he fet dos jocs, no? I uno seria el masculí, entre cometes, i l'altre el femení, entre cometes, no? Però clar, tu amb aquests dos jocs pots fer combinacions infinites, no? No, infinites tampoc, però el plantejament per a les accions m'agradaria que fora d'un temps molt lent, no? I d'una acció, una acció que quasi siga acció o no acció, que siga fer a lo millor 4 postures en 20 minuts, que siga una qüestió lenta, que es veja molt bé els moviments del cos, les tensions, les destensions dels objectes i del meu cos, i que forme imatges molt clares, no? Com si foren fotografies, però que se te queden gravades, no? Com que tingues un temps per a mirar això i fer-te reflexionar, no? També estic portant ara mateixa el projecte del corset, que sí que és de foneria. Bueno, ha sigut una passada perquè ha sigut super experimental este procediment, he volgut fer les peces molt fines, no? Lo més possible fines per a que em pesen el mínim per a poder posar-me-les. He estat jugant en la cera, en la matèria, per a buscar textures diferents, he modelat amb la cera, perquè bueno, les peces anteriors han sigut moldes que jo he modelat en plastilina, que després l'he fet, modelat en plastilina, després l'he fet el molde, després he positivat en cera, després he treballat la cera per a fondre, no? En aquest cas, directament, he partit de la cera, he modelat en cera i des de la cera ja a la foneria. Bueno, és que he tingut molta sort amb esta peça perquè he seguit un procés diferent de càscara ceràmica de les vegades anteriors per el tema de la finura de les peces i la textura que tenien, que era molt complexa. I se veu que per una qüestió del material que tenia a sobre i per el grossor de les peces ha tingut una oxidació distinta a totes les demés. I en comptes d'eixir dorades, han eixit morades. Han eixit morades i dorades. I, vamos, ha sigut una passada, un descobriment, no? Esperé poder respectar al màxim estos colors durant tot el procediment d'ensamblatge que em queda. Perquè, bueno, i ara això em mereix una investigació per a veure d'on ve exactament aquesta oxidació, perquè s'ha produït en les 4 peces, perquè he tingut que partir el corset en 4 per a poder-lo fondre. Quan vaig a fer algun tipus d'acció, com per exemple la que t'acabo d'explicar, la de les pròtesis, no? Perquè és una acció que necessita que siga lenta per a que es perceba com vull. Aleshores, si jo de normal, conforme em veus així, soc, el meu temps és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vaig així, no. És com, val, ara mateixa m'interessa que el meu temps siga 1, 2, 3, 4, no? Aleshores, abans d'això necessite un temps, no? És que no em vaig donar compte, no? Però per a l'acció preparatòria que vaig fer, esta, vaig estar 2 o 3 hores tractant de respirar, meditant, caminant lent, pensant, no? Intentant, bueno, més que pensant, intentant no pensar, no? O intentar mirar les peces d'una forma intuïtiva, no? Arrimar-me a elles també d'una forma racional però irracional, no? Per dir-ho així. Perquè per a mi les meves accions són molt introspectives, no? Però al mateix temps estan, busque traduir-les, no? Traduir aquesta introspecció per a que tinga una dimensió social, no? Per a que tu empatises en mi, en això que t'estic contant, i per això té que ser real, té que ser autèntic, tinc que estar sentint-ho ara mateixa i tu tens que veure com ho estic sentint, no? I crec que, o sigui, m'he donat compte que el més important és això, estar en present en el moment en el que estàs. Jo penso que la performance és un acte de comunicació energètica, energètica i intuïtiva, i que hauria de ser una forma d'obrir les ments de les persones a intentar plantejar-se la vida d'altres formes, no? De fer-nos altres preguntes, de tindre uns altres punts de vista, no? Que no traten de normal. De crear unes imatges, no? Poètiques, visuals, no sé, canviar l'imaginari d'alguna forma, no? De construir l'imaginari social i qüestionar-lo, no? D'alguna forma. Sí, jo en el meu cas, vaja, com estic tractant ara la sexualitat, la ciència ginecològica I tots aquests temes pues, m'estic trobant en pues, portes tancades, no? En el sentit en què, bueno, saps que t'he contat fa un rato que en Intramurs em van censurar, no Intramurs, sinó l'espai com ve en Carme, em van demanar que no fera res explícit en la meva acció, no? En quant la meva acció porta un treball enorme de... No és sols una persona ensenyant el seu sexe, no? Pues porto un gran treball per a, d'alguna forma, dir que estic vivint un moment en mi mateixa, que he descobert algo en el meu cos i que com un, amb la il·lusió d'una xiqueta que acaba de descobrir que, no sé, algo nou, no? I té la necessitat de transmitir-ho, pues jo tenia una necessitat enorme de transmetre tot el que estic aprenent i tot el que estava aprenent en aquest moment, no? Bueno, pues me preguntes que és un dia perfecte per a mi. I ara mateixa pues, no puc evitar recordar-me d'aquestes setmanes últimes que he viscut, no? Perquè de molt d'agobio, molt d'estrès i inclús una mica de malestar físic, no? Però a nivell emocional em sent molt plena. A mi el que més em plena és treballar, la veritat. Treballar i relacionar-me amb persones que treballen que el mateix que jo i compartir... com quatre o cinc companys, no? Que hem fet una pinya enorme, no? De pues, compartir coneixements, inquietuds, ajudar-nos entre nosaltres, perquè en la escultura moltes vegades fan falta més de dos mans. I per a mi ha sigut preciós i ha sigut dies perfectes.
Nothing left to say. There's nothing you can do to change it. If you booty call again tonight, no, it wouldn't be the same if you hit send again. If you booty call again tonight.
Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. La veritat és que sí, que Gil de Viedma té raó, que tots hem pensat alguna volta que hem vingut al món a canviar-ho, que ens l'anàvem a menjar i que el món podria inclús girar al nostre voltant. Però molt poques voltes o realment mai ocorre. Al final només som persones vivint una vida molt, molt curta i mediocre, a un món també prou mediocre. Potser ens hem de conformar en viure mínims i no parle a nivell econòmic ni de possessions. Parle d'amor i parle d'amistat. Parle de no exigir i parle de donar les gràcies.
Em dic Maria Rodilla, soc de València i actualment treballo com a dissenyadora gràfica i il·lustradora. Encara que els meus inicis no van ser dins del món de la il·lustració, jo soc dissenyadora industrial, vaig estudiar a la Politécnica. Però a la vegada sempre estava dibuixant perquè bé, el meu pare és escultor i jo de xicoteta sempre... com que no anava al parc, estava amb el meu pare al seu estudi de dibuix, pues, dibuixant, fent esculturetes, amb el fang... I res, em vaig adonar que allò podia ser també una professió. Aleshores, quan vaig acabar la carrera, vaig començar a treballar com a dissenyadora gràfica i després d'uns anys vaig fer un màster a la Universitat Politécnica també d'il·lustració. Jo sempre he dibuixat i al principi el que més dibuixava eren coses que estaven un poc al meu voltant, coses que em passaven a mi, als meus amics. A poc a poc vaig començar a orientar-me cap al tema de les relacions personals, l'amor, perquè... Al final és molt fàcil fer un xiste amb una cosa, o sea, parlant de l'amor, perquè a tot el món l'han deixat, ha tingut mal d'amor, ha estat enamorat. Aleshores és facilíssim fer una vinyeta i que tot el món es senta identificat. Però quan parles de les relacions personals, de l'amor, arriba un punt que és inevitable no tocar el tema del masclisme, perquè crec que és un món on està clarament molt a flor de pell el tema del sexisme, el masclisme, el masclisme, com ha de ser la dona, com ha de ser un home, com s'ha de comportar, com s'han de vestir. A poc a poc vaig començar a girar la temàtica cap a aquests problemes. I a més que per a mi arribava un punt en què quan moren assassinades 50-60 dones per violència masclista, fer un xiste sobre que el xicón de turno no t'ha contestat el WhatsApp i te l'ha deixat amb el doble check, al final era un poc, mira, em dona igual l'amor, anem a parlar de coses serioses. I aquest canvi també de temàtica va anar acompanyat d'un canvi d'estil, perquè quan més parlava de coses serioses, el meu estil més es plenava de color, de cares somrients, com que es feia més naïf, perquè... Jo tinc la teoria, és una cosa que no el vaig fer de manera conscient, sinó que l'ho he analitzat després. Quan tu has de donar un missatge que no és agradable, quan tu li dius a algú, mira, això que estàs fent i que portes fent tota la teua vida està mal. Com estàs tractant la teua parella no està bé. No és un sentiment agradable. Tu no reps aquesta crítica de manera agradable. Aleshores, si tu has de criticar el comportament de la gent, si el fas d'una manera pues, més agradable, amb una careta, amb molts de color, la gent sempre està un poquet més oberta a rebre aquestes crítiques. Crec que quan parlem de la il·lustració combativa, hi ha de dos tipus. Una es podria dir que és per a reafirmar el teu pensament i una altra és per a canviar el pensament de la gent que pensa diferent. Però a mi m'interessa més canviar el pensament de la gent que pensa diferent. Aleshores, arribar a un punt que jo amb una sola vinyeta no podia explicar, argumentar, no tenia la capacitat de, no, d'expressar tota aquesta informació. I així és com vaig començar a fer els GIFs, perquè d'una manera molt fàcil, molt curteta també, crec que és un mode molt còmode per a les xarxes socials. Podies donar un missatge, donar estadístiques, fer preguntes, moltes coses que amb una il·lustració estàtica no podia. Bé, últimament, l'últim any, he començat a fer murals també, perquè crec que és una manera de deixar el meu missatge en un lloc on jo el deixe i qualsevol persona que passa per ahí pot trobar-ho. Vaig començar amb un festival que van fer a l'Horta Nord i d'allà ja vaig començar a conèixer gent que pintava. L'estiu passat van començar a anar a pintar quan eren vacances als meus jocs i la veritat és que és una cosa com que enganxa. Al igual que els meus dibuixos, jo la veritat és que m'he adonat que tinc una vocació didàctica i em vaig adonar això, que hi ha molta gent major, gent adulta, que té por a dibuixar, por que quan li demanes anem a dibuixar una casa, no? si hi ha algun xiquet i que tenen por, no, s'avergonyen, es frustren, es queden com bloquejats i no sé, simplement vaig pensar que podia fer un curs on ajudar a la gent a perdre aquest por, que jo sempre dic als tallers que és que si ens equivoquem no passa res, això és un curs per aprendre a dibuixar. Si la gent ja sapiguera dibuixar, no vendria el curs. I res, l'any passat vaig estar amb el curs per Barcelona, Madrid, Zaragoza, així a València també, i res, la veritat és que m'he trobat amb molta gent amb moltes ganes d'aprendre, perquè un dels problemes que els alumnes m'han comentat és que tenen aquest por, volen començar a dibuixar, però moltes vegades es troben amb tallers o cursos que són molt especialitzats o ja pensats per a gent que sap dibuixar. I res, si algú em vol dir hola o qualsevol cosa, em pot escriure per Instagram, soc @mrodilla, i en Twitter igual. I la meva web, que és una tenda online, és mrodilla, ara no sé si és .eso.com, però crec que serà .com. I res. Jo crec que per a mi un dia perfecte seria alçar-me prompte, perquè crec que si m'alço prompte estic com és com que tinc el control de la meva vida, soc una persona adulta. Fer el llit, que per a mi eixir de casa amb el llit fet és com que ets punto en la vida adulta. Fer un poc d'esport o anar a córrer o al gimnàs o no sé, alguna cosa així. Dibuixar. Hauria de ser un dia de primavera o estiu, perquè a mi m'agrada el calor i m'agrada el sol. I si pot ser un dia entre setmana, crec que seria millor, perquè sempre que... Bé, jo treballo en una oficina, però sempre que he pogut, no sé, per vacances o per qualsevol cosa, que un dimecres disfrutar de la ciutat pel matí, per a mi és com màgic. No sé, anar per al mercat o pel carrer, un dissabte està ple de gent, però un dimecres és que no hi ha quasi ningú. Vas pel riu, tens tot el riu per a tu, no sé, és una sensació que m'agrada molt. I no sé, jo crec que faria qualsevol de menjar a casa i després, no sé, pícnic al riu o a la platja amb els amics. Pot ser la vesprada anar al cinema i després per la nit tornar a casa. I bé, no soc molt d'estar fora de casa perquè no m'agrada deixar el meu gat a soles. I res, preparar qualsevol cosa així de sopar. Sí, m'agrada molt, bé, a mi m'agrada molt cuinar, aleshores sempre convide els meus amics i si podem quedar com a les 8, anar al supermercat, comprar qualsevol cosa, preparar un dinar bo i m'agrada cuinar per als demés i res, després unes cervesetes, un gin tònic i...
Ja saps que ens pots tornar a escoltar esta mateixa vesprada a partir de les 7:30 i que pots recuperar edicions anteriors a radio.upb.es a la secció de ràdio a la carta. Et pots posar en contacte amb nosaltres a través d'Instagram, allà ens trobaràs com a Un Dia Perfecte. I inclús pots subscriure't a la nostra llista de reproducció de Spotify. Allà som Un Dia Perfecte, _UPB Ràdio. Ens veiem.